El matí de Ràdio Sabadell.
L'Observatori Comarcal ha publicat per primera vegada l'informe Infància i Adolescència en risc d'exclusió social al Vallès Occidental, un informe que centra la seva mirada en les situacions de vulnerabilitat econòmica i social de la població menor de 18 anys de la nostra comarca, a partir del seu context demogràfic i també educatiu, com també des de l'àmbit dels drets socials. Ho abordem a aquesta hora conversant amb la Mireia Menchen, que és la tècnica de l'Observatori Comarcal del Vallès Occidental. Bon dia, Mireia.
Molt bon dia.
Explica'ns d'on surt la idea, no?, de fer aquest informe.
Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental hi havia aquesta voluntat de fer visible la situació de vulnerabilitat de la població de la infància. I moltes vegades tenim aquestes dades una mica aïllades del sistema educatiu, de pobresa, i llavors l'objectiu era poder ajuntar-les totes i fer aquest recull amb una radiografia de la situació actual, dels eixos de desigualtat que intervenen a la situació de la infància. Llavors, de totes les dades que hem pogut agregar tant a nivell comarcal com municipal, hem volgut fer aquesta panoràmica per poder oferir aquesta situació.
Una panoràmica que ens donarà una visió que jo crec que farà reflexionar també, doncs, als oients. Per què no s'havia fet fins ara?
Al final s'estan buscant, des del Consell Comarcal almenys, estem explorant altres vies socials. La veritat és que també a nivell d'altres observatoris estem explorant vies com, per exemple, l'ajut de l'informe d'ajut de menjadors, que fem també des de l'observatori, que és bastant innovador en la dinàmica que utilitza. També fem l'informe de violència contra les dones. Llavors intentem anar cap a aquesta vessant més social, que creiem que realment les dades han d'impactar la societat i també que han de servir per millorar la planificació de les polítiques públiques.
És a dir, aquest seria l'objectiu.
Al final sí. Al final nosaltres posem a disposició les dades perquè hi hagi de decidir i de veritat provocar canvis a la nostra comarca.
De moment, quin és el feedback que us ha arribat?
De moment és positiu en el sentit d'haver fet aquest recull de dades. A partir d'aquí, òbviament, hi ha moltes dades, hem pogut recollir moltes dades dins de la manca de disponibilitat que hi ha, hem pogut recollir moltes dades i de moment hi ha felicitacions per part del sentit de que s'han recollit. Òbviament, la situació s'ha d'analitzar pas per pas i qui ha de decidir al final és qui ha de valorar les dades, però com a mínim el fet de poder haver-les recollit ja és una molt bona senyal.
Clar, perquè m'imagino que amb aquestes dades que ho han recollit el que permet és identificar, no?, doncs, quina és la situació, els riscos, no?, i els diversos factors que intervenen.
Exacte, per això també s'ha volgut buscar aquesta perspectiva interseccional, per dir-ho d'aquesta manera, sinó que tenim en compte també el risc de pobresa, però també com afecta la nacionalitat o l'origen, la necessitat de suport educatiu, llavors buscar altres vessants per posar de manifest que hi ha diferents eixos que provoquen aquesta exclusió social.
De fet, el que sí que també doncs, es comprova és que en les darreres dècades s'ha incrementat aquesta pobresa, no?, infantil a la gran majoria de societats avançades, no? I suposo que això doncs preocupa per totes les conseqüències que comportarà.
Exacte. Al final, precisament, de posar el focus a la població infantil va ser perquè és on s'ha de centrar per poder trencar aquest cicle de pobresa. Llavors, millorar el benestar de la infància és millorar, al final, el futur de tota la nostra societat.
Doncs vinga, anem a analitzar les dades perquè heu doncs, treballat en diferents àmbits, no?
Exacte. El que vam voler fer va ser, per una banda, analitzar la població o l'àmbit demogràfic, és a dir, què està passant amb la població, la quantitat de població infantil que hi ha. Per l'altra, l'àmbit educatiu, que em sembla que és el factor fonamental per trencar aquest cicle de pobresa, com també el nivell de pobresa, que des de fa un temps l'INE, que és l'Institut Nacional d'Estadística, ofereix aquestes dades. Quin és la situació dels infants de la comarca en relació amb el context i, per últim, també nodrir-nos de les pròpies dades que ens ofereix el Consell Comarcal de l'àrea de drets socials, com els ajuts de menjador i també l'EAIA, que són els equips d'atenció a la infància i a l'adolescència, que són els que tracten els infants que estan en una situació molt greu.
Quin era el context demogràfic també, no?, a la comarca? No sé si la nostra comarca és una comarca jove, si està creixent aquesta població. Posa'ns una mica també doncs, a la situació, no?, del Vallès Occidental. Què és el que us heu trobat?
Sí, Ja fem un informe de població, que és un dels productes permanents, i aquí ja vam veure que la comarca és una de les més rejuvenides de Catalunya, i en concret també la segona més, que té la població, el percentatge de població més jove de la demarcació de Barcelona. Llavors aquí això s'ha de posar en valor precisament pel que parlàvem abans de cap a on s'enfoquen les polítiques. És una població jove en comparació amb el context que tenim al voltant. És a dir, hi ha un 20% a la comarca de població menor de 18 anys. El que sí que hem vist és que a les darreres dècades, per exemple, entre la dècada del 2000 al 2010, va haver-hi aquest boom d'immigració que va fer que famílies en edat de reproducció, molts infants van néixer aquí a la comarca amb origen estranger, llavors amb origen estranger, i va fer que també el nivell de població jove augmentés. Però el que hem vist a la darrera dècada és que, poso un exemple, del 2000 al 2010 el creixement va ser de més del 30%, i del 2010 al 2021 el creixement va ser d'un 2%. És a dir, ha crescut, però no a la mateixa intensitat. Molt menor aquesta reducció. Llavors ja veiem aquesta tendència a que, tot i que ha augmentat la població infantil, no és a la mateixa mesura. Gràcies, a més, a les projeccions de població que fa l'IDESCAT, podem veure quina és la previsió en els pròxims anys i veiem que anem cap al contrari, cap a aquesta pèrdua de població infantil i adolescent, tant a la comarca com en context general. Tot i aquesta pèrdua de població, la comarca seguirà sent una de les més rejuvenides, però veiem que, per exemple, del 2022 al 2030 hi haurà una pèrdua del 10% de població infantil. Ara mateix la població infantil és lleugerament superior a la població de més de 65 anys. I anem al contrari, serà a l'inrevés. Ara mateix
s'invertirà la situació.
Exacte, estem en un 20% de població infantil i 17% de població major de 65, d'aquí 10 anys serà al contrari, és a dir, que veiem aquesta dinàmica de pèrdua de població infantil que ve causada per la baixa fecunditat, altres temes de l'augment de l'esperança de vida, llavors hi ha molts factors que conflueixen.
Però que és una realitat que també ens ha de fer reflexionar per totes les implicacions socials, culturals i econòmiques que implicarà, no? En aquest sentit, aquest canvi. Parlem del context educatiu.
Sí, de cara al context educatiu, el que hem volgut enfocar-nos, com deia abans, és en aquests eixos de desigualtat. Llavors, precisament, per això ens hem enfocat en el tema de la titularitat, dels centres privats com els centres, públics.
Sí.
Exacte. I una de les coses que ens hem volgut fixar, perquè també és un tema important a nivell municipal, a nivell local, és la taxa d'escolarització dels infants de 0 a 2 anys. És un tema que és rellevant en aquest nivell. Llavors, el que hem vist és que en el global de la comarca hi ha un 40% d'infants que estan escolaritzats, de 0 a 2 anys, és a dir, educació no obligatòria. De 0 a 2 anys, un 40% a la comarca. Però de sobte, quan
és una xifra elevada, no?
És una xifra elevada, similar, i que, sobretot, molt important, ha augmentat a 7 punts en els darrers cursos. Llavors, la tendència és de creixement. El que passa és que quan ens endinsem a veure les diferències territorials que tenim a la comarca, una de les característiques de la comarca és que hi ha molta disparitat a nivell socioeconòmic en els municipis que la conformen. De manera que, per exemple, veiem que a Ullastrell el 70% estan matriculats de 0 a 2 anys i, en canvi, a l'altra banda se situa Ripollet amb un 23% de matriculacions. A partir d'aquí doncs, tenim varietat. Per exemple, Sabadell es troba una mica inferior al conjunt de la comarca, es troba gairebé en un 38%. Si mirem, ara és quan analitzem aquestes diferències per titularitat, i és quan veiem que gairebé la meitat estan matriculats en centres privats. I és aquí on ens trobem aquestes diferències al nivell de socioeconòmic on es poden, les famílies han de decidir què han de fer. Tenim en compte que ha canviat el curs següent, aquestes són dades del curs 21-22, tenim en compte que ha canviat, que ara hi ha també aquesta part de les famílies, o sigui, la que financiaven, la pagaven les famílies, ara ve financiada per la Generalitat en els 2 anys. Llavors, hem de veure quina serà la tendència. La idea també de recollir tots aquests indicadors és poder seguir recollint-los i mirant si millora o no. En aquest cas, la taxa d'escolarització de la població més jove pot reduir el fet de la mitigació que tenen en un context desfavorable. El fet de poder assistir pot millorar la seva situació en general.
La seva projecció,
general.
Clar, educativa, social... perquè, clar, vosaltres també heu analitzat això, aquest context educatiu, no? Com dèiem, per després veure doncs, aquestes desigualtats també econòmiques, no? Per exemple, doncs, una de les xifres que ens sobta és que una cinquena part de la població infantil i adolescent de la comarca es troba en risc de pobresa un 20%, com dèiem, no? Clar, això representa al voltant de...
A 38.000 infants menors, o infants i adolescents menors de 18 anys. En concret, si ens mirem Sabadell, ja arribem al 25%, és a dir, un de cada quatre infants es troben en situació de risc de pobresa a Sabadell, gairebé el 26%, que són al voltant de 41.000 infants. De manera que... acostuma a passar a Terrassa, estem en el mateix nivell, llavors acostuma a passar que en les grans ciutats...
És una situació similar a les grans ciutats,
exacte,
no, vols dir?
Exacte, augmenta una mica més. Hi ha després situacions concretes com Badia del Vallès, per la situació que tenen en concret, que és diferent, o ens anem cap a l'altra banda, que tenim també Matadepera, perquè tenen característiques molt diferents entre elles, que precisament és una de les característiques de la nostra comarca, que tenim una mica de diversitat de tot.
Molta diversitat. Sí. Clar, entenc que la incidència del risc de pobresa també de la nostra comarca és menor, no?, que a Barcelona.
Sí, en aquest cas, exacte, és menor tant a Barcelona com a Catalunya, i també hem de tenir en compte que s'ha reduït, tenim dades des del 2015, que són les que ofereix l'INE, i s'ha reduït en 2 punts respecte al 2015. Estàvem al 22, ara estem al 20. Llavors, hem d'entendre que alguna de les polítiques que s'han aplicat poden haver millorat la situació de la infància. Tot i així, veiem l'impacte que ha tingut la crisi de la Covid, perquè venien aquesta tendència de creixement i ha augmentat lleugerament, no molt, però sí que és veritat que ha aturat aquest decreixement. Llavors, ara hem de veure en el context de 2021, perquè les dades de renda es publiquen amb molt de retras, però hem de veure el 2021 una nova situació després de la Covid i també què passarà el 2022 amb aquesta pèrdua de poder adquisitiu. Hem de veure com es traduirà en la situació de la infància i com afectarà directament aquesta població.
Entenc que ha estat una feinada doncs, aconseguir posar ordre a totes aquestes dades, però ara amb aquesta feina feta, no, pel que dius, doncs, serà doncs, un treball, un informe que doncs, m'imagino que s'anirà actualitzant. No?
Exacte. La idea ara... Tenim la primera proposta, però la idea és continuar perquè s'ha fet un gran esforç per poder recollir totes aquestes dades i, sobretot, al final, que sempre volem de l'Observatori, que aquestes xifres serveixin, que gràcies també als mitjans de comunicació es fa aquesta difusió, que la gent sàpiga la situació, però sobretot a les persones que decideixen, que tinguin en compte que les dades les tenen davant i que potser s'han de posar l'alarma en determinats temes que són els que posem en relleu en aquest informe.
Doncs vinga, anem a posar també doncs, el crit al cel gairebé, perquè en l'àmbit dels drets socials també doncs, queda molt per fer. El 22,8% de l'alumnat de la comarca és beneficiari també d'un ajut, no?, individual de menjador.
Exacte, que és un dels informes que portem fent des dels darrers 4 cursos. Sí. És un dels nostres informes permanents perquè creiem... Era la primera aproximació que teníem a la situació de pobresa, perquè per poder donar-te aquest ajut has d'estar per sota del llindar, la família, la unitat familiar, per sota del llindar de pobresa. Sí. Llavors, la nostra aproximació que fèiem des del Consell era aquesta. I venim, a més, no només el fet de que gairebé un de cada 5 alumnes tenen aquest ajut perquè en necessiten, sinó que, a més, venim denunciant altre tipus de fets que també passen al voltant del ajut del menjador, com, per exemple, que al llindar hi ha famílies que queden per poc marge, perquè és... una xifra exacta i a partir d'aquí aquestes famílies es queden fora.
Que potser hauríem doncs, de variar, no? Aquest barem, ser més flexibles.
Clar, aquí nosaltres posem entre un 5 i un 10% de les famílies que ho demanen es queden fora per molt poca quantia. I clar, estem parlant que aquestes famílies també tenen aquesta situació de pobresa. O també que parlem que el més del 20% a infantil i a primària tenen aquest ajut, però quan anem a secundària és un 4%. aquestes persones que passen a secundària no deixen d'estar en situació de risc de pobresa, sinó que no tenen els recursos per poder demanar aquest ajut. Llavors, un dels temes que anem denunciant en aquest informe.
Teniu xifres de Sabadell?
Exacte. A Sabadell ja estem gairebé en el 30%, és a dir, 3 de cada 10 alumnes al municipi tenen un ajut de menjador. Tant a la comarca com a Sabadell, aquesta xifra rere curs que anem analitzant està augmentant.
Canvia aquesta situació si els centres són de titularitat privada?
Exacte.
O concertada?
Exacte. Sí, en aquest cas ha de ser privada concertada perquè han de tenir fons públics per poder rebre aquest ajut i és un dels temes que destaquem en l'informe del menjador i també en aquest informe. Uh-huh. Per exemple, a la comarca hi ha una diferència de gairebé 17 punts entre l'alumnat que reben l'ajut als centres públics i als privats. És a dir, la quantitat d'alumnat als centres públics que rep l'ajut del menjador és molt superior a la dels centres privats concertats.
També hem de dir que durant l'any 2021 es van atendre un total de 915 infants i adolescents a l'equip d'atenció a la infància i adolescència del Vallès Occidental.
Sí, aquí hem d'aclarir que Sabadell i Terrassa tenen els seus EIAs propis. Precisament una de les coses que volem anar millorant és també recopilar altre tipus de dades pels pròxims informes.
Sí.
Tenint en compte que Sabadell i Terrassa són gairebé la meitat de la població, podem una mica extrapolar i podem pensar que hi ha al voltant de 1.800 atencions durant el 2021. També és important saber el que he comentat abans, que al final la població que atén l'EAIA és la que està en la pitjor situació en sentit de vulnerabilitat, en desemparament o risc de desemparament. És el següent pas dels serveis socials. Llavors, no ens podíem oblidar d'aquest col·lectiu que ja parteixen
d'una situació molt complicada,
exacte,
no? I que hem de lluitar, doncs, això, perquè no es cronifiqui. Ara que hem analitzat així les dades, hi ha moltes més. Nosaltres recomanem als nostres oients que, doncs, googlegin, que busquin, perquè és accessible aquest informe a través del Consell Comarcal, però volia que ens expliquessis una mica com ha estat també, doncs, això, aquesta metodologia a aconseguir totes aquestes dades, no? A aquestes fonts estadístiques.
Precisament, també destaquem a les nostres conclusions la manca de dades que trobem a nivell comarcal i a nivell municipal. Cada cop baixes una mica per nitidesa la claretat de les dades. Per exemple,
haurien de tenir més transparència, no? A més, en un món digital,
exacte,
que avui dia hauria de ser molt accessible,
exacte,
a disposar d'aquestes
xifres. Hi ha dades com, per exemple, temes de salut mental, abandonament, violència. Totes aquestes dades no les tenim accessibles i no les podem tenir, de manera que al final podem observar determinats temes de la infància a nivell de context, però ens queden aquests efectes més del benestar subjectiu, com li diem, com es senten aquests infants i joves i com pot millorar aquest benestar. Al final és complicat mesurar tot el tema del procés d'exclusió social i l'hem volgut anomenar així perquè si ens quedem només en el risc de pobresa, mirem aquesta part del benestar material que no ho explica tot. Hi ha altres efectes a nivell, per exemple, de discriminació, color de pell, origen, que afecten directament a que puguis participar plenament a la societat. Llavors ha sigut molt complex en el sentit de quins d'aquests eixos de desigualtat són de veritat el que afecten aquesta població, de manera que hem hagut d'anar explorant i mirant quines eren aquí a la comarca.
Xifres que, com dèiem, ens hauran de fer reflexionar. Nosaltres, els periodistes, ens faciliteu també, doncs, pel que deies, perquè a vegades parlem d'aquests temes i si no tens aquella xifra no ets realment conscient, no?, d'aquella situació. Esperem i seguirem ben atents com es va ampliant i com va creixent aquest informe. Moltíssimes gràcies, Mireia.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
El matí de Ràdio Sabadell.